Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui vull començar el programa presentant-vos dos esdeveniments que tenen lloc aquesta setmana a Barcelona i que realment són interessants. El primer és el BNEW Barcelona, el Barcelona New Economy Week. Té lloc del 2 al 5 d'octubre aquí a Barcelona i és un esdeveniment B2B que es fa tant en format digital com físic. Aquesta trobada, aquest esdeveniment, reuneix a professionals de diferents sectors com PropTech, indústria digital, mobilitat, sostenibilitat, talent i salut. L'objectiu principal és discutir i fomentar la nova economia. És un esdeveniment que, insisteixo, interessant perquè ofereix una gran varietat de xarxes de solucions per la descarbonització de la mobilitat, la transformació cap a una sostenibilitat i la digitalització de la indústria. Recomanat. El segon esdeveniment és el BIS Barcelona. El BIS Barcelona és un altre esdeveniment B2B que tindrà lloc els dies 4 i 5 d'octubre al recinte de Montjuïc, de Barcelona, de Fira. Aquest esdeveniment està dissenyat per oferir solucions i assessorament per ajudar les empreses a créixer. Estan previstos més de 150 ponents, 100 conferències, 40 tallers i 80 empreses expositores. Realment un esdeveniment important al que cal assistir-hi. Res més, informació completa sobre els dos esdeveniments i link a les pàgines d'inscripció les trobareu a la revista barcelonadot.com, a l'apartat d'agenda, barcelonadot.com. Parlant de solucions per a la PIME, avui parlarem de comunicacions unificades i ho farem de la mà d'en Daniel Asensio, Country Manager de Wildix. Bé, Dani, doncs la primera cosa és donar-te la benvinguda al programa.
Moltes gràcies, Tomàs.
Bé, com saps, aquest programa és un programa que porta per nom el món és digital, va adreçat a pimes i el que intentem és doncs, ajudar-los amb el seu procés de transformació digital. A cada programa presentem doncs, una aplicació, una disciplina, una novetat. Avui anem a parlar una cosa que no és novetat, però que potser per molta gent sí ho és, que són les comunicacions unificades. Llavors, la pregunta és, sota aquest nom tan maco de comunicacions unificades, què hi ha? Què és això de comunicacions unificades?
Molt bona pregunta. Doncs podem definir-ho des de dos aspectes. Un aspecte purament tecnològic, que bàsicament el que estem fent és agregar diferents tecnologies sota una mateixa plataforma de comunicacions. I aquí cal explicar que som usuaris de serveis de videoconferència, serveis de missatgeria, serveis de telefonia, WhatsApp, etc. Però la filosofia de les comunicacions unificades és mantenir-ho integrat en una única plataforma en busca d'una eficiència, no només amb el tractament de les dades, i veurem doncs, que tant amb la veu o la missatgeria es poden extreure moltíssimes dades d'analítica molt important per a una empresa, sinó també en un entorn de seguretat i d'eficiència dels propis usuaris. Això seria parlant des del punt de vista tecnològic. No? Des del punt de vista, anem a dir, més filosòfic, doncs estaríem parlant d'una nova cultura, amb un nou format d'empleat digital, sobretot després de la pandèmia tots ens hem tornat més digitals encara i estem més acostumats a l'ús d'aquest tipus d'eines, on el nostre, no vull dir el model de relació, però sí el nostre model de comunicació, es basa en moltes més interaccions que, per norma general, han de quedar registrades en els sistemes, no només per la nostra memòria, sinó també per ser tractades, com per exemple un CRM. No? Un CRM és un software que diguem, aglutina moltes dades i ens hi permet aplicar una intel·ligència a les nostres gestions operatives o comercials, però també correspon a una filosofia de treball, treballar en format CRM. No? Doncs llavors les comunicacions unificades també correspon a una filosofia, a un entorn, jo diria, no diria plenament d'empleat digital, però sí de tots els empleats que durant la pandèmia doncs, hem fet una reconversió a la nostra manera de treballar i cada vegada doncs, maneguem més entorns de comunicació de manera simultània en els nostres clients, companys i també col·laboradors.
Bé, sí, evidentment estem, sobretot després de la pandèmia, tots acostumats a tenir, si més no, el WhatsApp o equivalents del WhatsApp, un Zoom, un Teams o el que sigui, per videoconferències, un email, per suposat, però tot ho tenim, clar, unificat, entre cometes, dintre del mateix ordinador, però dispers. Jo no sé com coordinar aquesta conferència de videocall amb una cosa que he fet amb tu abans al WhatsApp. Suposo, ja que has dit la paraula CRM, que això permet interoperabilitat, per dir-ho d'una forma, no? Passar dades d'una posta a l'altra. Explica'ns una mica aquesta integració i, sobretot, les avantatges que té per treballar o sol o en equip.
Doncs fas una pregunta molt bona. Doncs el primer és que tothom, diguem, quan parlem de videoconferències, missatgeria, en diem, no, sí, tot això ja ho tenim. I acabes de donar amb la paraula clau, la interoperabilitat. Quan treballem en diferents plataformes, no existeix, per dir-ho d'alguna manera, una integració d'aquesta comunicació i el CRM, doncs, moltes vegades pot ser doncs, permet-me la paraula, una molt bona coctelera per integrar totes aquestes dades i completar doncs, les fitxes i les dades del nostre client. Aquí hi ha un tema que és molt interessant i és que els fabricants doncs, continuen treballant en plataformes, anem a dir, en certa manera cautives, intentant fer propietari al seu entorn i això dificulta molt la integració. No? Després estem parlant d'una nova generació de fabricants que treballen en un entorn obert, perquè aquí hi ha una reflexió molt interessant en el tema de la transformació digital i és el que se'n diuen els sistemes legats, els sistemes antics, com evolucionen fins a aquesta nova transformació. I les plataformes en codi obert, que ja incorporen entorns de comunicacions unificades, són capaços de parlar via connectors, anem a dir, tècnicament serien els WebSockets o WebHooks, i poder traspassar aquestes dades i enriquir la informació. Possiblement, ens oblidem de que avui dia consumim i generem moltíssima informació i estratègicament per les empreses, independentment del seu tamany, és molt important enriquir aquella informació i en temps real, si és possible. Llavors, aquí parlem d'estratègies i tu has dit molt bé, tècnicament nosaltres parlem d'integracions, però aquesta interoperabilitat amb els sistemes d'informació que ja tinc a la meva casa, doncs com puc ajuntar tota aquesta informació i fer-la operativa per la meva organització. I aquesta és la gran qüestió a la que ens enfrontem avui dia amb la quantitat de dades que estem manegant i sobretot amb la quantitat de sistemes de comunicació que maneguem. Tu acabes de dir, el correu electrònic, la missatgeria, els sistemes de WhatsApp, el telèfon mòbil, tot allò és dispers. Però tenim que integrar-ho en una única plataforma, enriquir la informació i a partir d'aquí generar una estratègia. Llavors, aquesta és la funció de les comunicacions unificades quan s'integren amb la resta de plataformes d'informació.
Val. I com s'unifiquen? Perquè, si més no, la gent coneix, per dir un disparat, el paquet d'Office. Què és Office? Sí. La integració d'un full de càlcul, un Word, unes presentacions o Google Drive, però... o un CRM, també, quasi tothom sap el que és, però si és una plataforma, puc comprar una plataforma? O has dit, Codiver, existeixen plataformes que integren tot això? On les trobo? Què fan?
Molt bé. Pues fas una altra reflexió molt, molt interessant. És a dir, per aquí has donat el producte estrella del fabricant número 1 de Microsoft. Office 365 és una plataforma bàsicament de col·laboració. És una plataforma que permet la interacció d'usuaris d'un mateix entorn, d'un mateix domini, d'una mateixa empresa i que, doncs, si abans, antigament, traspassàvem un full de càlcul via una direcció de la unitat de disc o via un correu electrònic, ara ens permet una interacció, una col·laboració molt directa i els equips de treball es tornen molt més eficients. No? Però aquí n'hi ha una part que es diu comunicacions i les comunicacions doncs, és la interacció amb un món obert. des de la telefonia fixa, la telefonia mòbil, les videoconferències. I aquí doncs, és quan es produeix la integració de les xarxes, les comunicacions tradicionals, amb les noves comunicacions basades en l'entorn IP. No? Llavors, n'hi ha que distingir molt clarament que en aquest cas doncs, Microsoft Office, Google Workspace, són plataformes de col·laboració amb diferents eines, les eines ofimàtiques que hem fet servir tota la vida, i per sobre afegim una capa de comunicacions. És a dir, com poder interactuar amb tercers, tant de la nostra organització o fora, amb aquestes pròpies eines de comunicació i, sobretot, que aquestes dades doncs, les puguem, diguem, exportar o integrar amb d'altres sistemes d'informació. Feies una pregunta, i jo crec que és la clau del model inversor que avui dia doncs, moltes organitzacions doncs, es plantegen, no? Al final jo crec que no hem de perdre de vista que estem en la quarta revolució industrial. I jo crec que mai ens hauríem imaginat les nostres generacions trobar-nos en una quarta revolució industrial i que, a més, va molt, molt ràpida. Tinc que fer un gasto o tinc que fer una inversió? Aquest és el qui de la paraula clau de la qüestió. Puc comprar una plataforma? Sí. Però el problema de l'adquisició de plataformes, i més tecnològicament parlant, és un risc d'obsolescència amb un alt nivell d'inversió i, sobretot, el risc de no equivocar-me, però sí que els negocis avui dia s'han tornat molt, molt dinàmics i molts departaments ja requereixen moltes eines. Llavors, és potser molt millor anar als entorns que se'n diuen de lloguer, als entorns d'OPEX, on jo estic fent un pagament per ús perquè aquella plataforma o aquell software compleix una sèrie de condicions que són molt interessants en el meu negoci, en el meu estat actual, a nivell futur doncs, encaixen en la meva estratègia, però també he d'estar preparat doncs, per la nova entrada de nous serveis d'informació. És a dir, en tota empresa hi ha la demanda de serveis ja venen de la resta de departaments. Llavors, em pot arribar qualsevol tipus de software amb el que tingui que acabar treballant. No? Llavors, és un tema molt interessant.
Sí, suposo que estàs parlant del software as a service. No, evidentment. Jo crec que avui en dia comprar, jo no sé, jo tot el que tinc, des del Photoshop fins al... Tot ho tinc, que realment no m'haig preocupat de l'última versió. Pago un tant al mes, inclús el ChatGPT, però sé que sempre tinc l'última versió i a part que el manteniment, en definitiva. Posa's algun exemple. Realment ara ens estem animant. Ens agrada això que ens expliques. Però així és com que... Imagina't que molta gent encara va amb una sabata i una espardenya en el sentit de que amb un Excel i amb un mail es fan virgueries combinant les dues coses. I la gent se les ingenia per fer pijades amb aquestes dues eines. I com a molt un Word. Però... Poses un exemple de realment d'optimitzar un equip treballant en comunicacions unificades.
Mira, no és un tema departamental, és un tema general d'una organització, no? I jo crec que l'ésser humà es divideix abans de crisi, després de crisi, ara és abans del Covid i després del Covid, no? Totes les organitzacions, en el moment que necessiten... diguem, adoptar un model de treball remot per les circumstàncies, que avui dia ja li diem teletreball, doncs es troben en què tenen que adaptar les seves infraestructures, és a dir, els seus circuits de transmissió, els seus entorns de seguretat, cap a un nou escenari. En el model, diguem, de software ubicat amb el cloud, amb el cloud públic, on ja n'hi ha una estratègia, anem a dir, de resiliència, o sigui, adaptada per tots aquests tipus de models, tu el que fas és donar un servei de connectivitat ininterromput per la teva empresa. Això és un efecte molt, molt important. Però després, quan estem parlant de tota aquesta integració d'informació, d'aplicacions, el que tu deies, no? el fet de, escolta'm, jo tinc el meu format as a service i ho tinc totalment actualitzat. No ens hauríem d'afegir un punt addicional, que és la seguretat. La seguretat és un entorn altament canviant avui dia per al nivell de risc que estem parlant. Vol dir que el cost per usuari, el cost per posició de treball, es torna més raonable. No es torna més car, tot el contrari, perquè després hi ha un retorn de la inversió perquè com a usuaris ens tornem més eficients. Totes aquelles eines que necessitem en el nostre dia a dia les tenim molt més a l'abast, podem interactuar d'una manera més ràpida i més dinàmica amb els nostres, no només companys de feina, sinó també en els nostres mercats. No? Vol dir que en termes de diguem, de gestió, aconseguim una eficiència que de cara a l'empresa ens transmet amb un nou slot que ens permet incorporar doncs, noves activitats, noves feines, noves habilitats. Llavors, és un entorn realment productiu orientat cap a l'eficiència.
I quines són aquestes eines de comunicació? La màster més utilitzada és l'email, però està la videoconferència, els chats tipus WhatsApp, les pissarres... Explica'ns.
Pues mira, a més, jo no sabria dir-te ara mateix, jo crec que la videoconferència ha tornat al rei, però a totes aquestes eines que ja existeixen i les estem fent servir en el dia a dia, hem canviat el nostre model de comunicació, doncs també podem parlar d'eines de translació, eines que són capaços de fer un resum d'una reunió i enviar el que seria un acte de reunió a tots els participants. La incorporació de la intel·ligència artificial està afegint eines de medició on estan fins i tot mesurant el grau de medida cordialitat o d'evolució en un sentit positiu o negatiu que està tenint una conversa. Eines de traducció simultània. Comencem a veure aquest tipus d'eines d'una manera, estem en un estat molt inicial. Vull dir que a totes les eines que avui dia doncs, podem imaginar, doncs, perquè les hem viscut d'una manera, anem a dir, en software lliure que hem pogut accedir tots i ja podem fer-ho des d'un nivell corporatiu, s'estan afegint noves eines que ens hi faciliten molt bé la nostra activitat diària. Llavors, una eina que és capaç de fer un resum del contingut d'una reunió i fer-lo amb un nivell d'efectivitat molt alt, doncs té un molt valor a nivell de la interacció amb els usuaris. No? Aquelles famoses reunions que n'hi ha que treure conclusions. No? Doncs, per exemple, aquesta és una de les eines que avui dia estan tenint més penetració.
Sí, amplia'ns una mica perquè ara estem tots amb la intel·ligència artificial i realment semblava que era una cosa que sí o que no, però realment existeix, està aquí, ha vingut per quedar-se, però és que realment, i ho dic jo soc periodista i la utilitzo cada dia, amb aquest àmbit que estem parlant, ja has dit resums, però explica'm una mica més què està fent o posa'ns inclús un exemple. És capaç d'una reunió entre 4 o 5 persones xerrada, parlada, agafar i sintetitzar i fer un resum, perquè això és brutal.
Sí.
O fer un briefing, sí. Un briefing de quan un client estàs prenent dades.
Pues mira, lo primer és que la intel·ligència artificial que estem visquent és la capitalització de més de 30 anys d'investigació amb xarxes neuronals. Les xarxes neuronals són models matemàtics basats en el comportament humà. I avui ja estem en un estadi molt inicial, que se'n diu el machine learning. És a dir, la màquina té una informació capitalitzada durant 30 anys, capitalitzada per les megadades que avui dia estem generant i és capaç de combinar-la per generar respostes en un entorn humà en un model molt, molt, molt efectiu. De fet, doncs, la intel·ligència artificial encara està cometent errades. No? Però després passarem al que li diem el deep learning. És a dir, el sistema continua aprenent d'una manera molt mimetitzada i està afinant molt més les seves respostes. No? Jo vull posar un exemple perquè jo crec que és el on hem de veure la intel·ligència artificial. Els nostres majors, els nostres grans, som un país que tenim ja certa edat, cada vegada els costa més interactuar en un món digital molt imposat pràcticament per ells. La intel·ligència artificial els ajudarà d'una manera molt natural que allò que ells no saben identificar tecnològicament o conceptualment, com per exemple una interacció amb una administració pública, seran capaços d'expressar-ho amb les seves pròpies paraules, amb el seu propi coneixement i rebre la resposta més precisa i concesa que ells necessitin per la seva interacció. Vol dir que està retallant un gap cultural / digital amb les diferents generacions, no només en el treball, sinó també a nivell social, però estem en un estadi molt, molt inicial. Tots coneixem ChatGPT i inclús doncs, la facilitat que ens dona doncs, per generar un document, no? Perquè ja té uns models molt, molt preconceguts. Hem de tenir compte de que tampoc li podem donar el 100% de l'autoritat del coneixement. És un model que continua aprenent, però compleix una funcionalitat instantània i diguem que està enriquint el treballador a desenvolupar doncs, certes habilitats que d'altra manera doncs, li serien molt més costoses. No? Llavors, jo crec que hem de veure la intel·ligència artificial, malauradament, sentint tot el dolent, però n'hi ha coses molt bones. Estem en un estadi molt, molt, molt inicial. Veurem coses realment, realment espectaculars. Jo no només hagi de conduir un cotxe des de Suècia, sinó també com impacta directament a la nostra evolució social, en un model generacional que és canviant i que la gran piràmide de població és gent gran i que s'estan adaptant doncs, d'una manera molt forçada a la digitalització. I això els ajudarà molt més a interactuar amb tots aquests serveis d'informació. No? Llavors, veurem sí, coses sí, espectaculars.
Sí, sí, tenint en compte el que dius, que avui en dia el ChatGPT, que és potser la més extensa, realment, si el deixa suelto, s'inventa quantitat de coses. O sigui, jo crec que hem de definir-ho com un gran ajudant, com un becari molt intel·ligent, però que, cuidado, que és un becari que l'has de vigilar.
Perquè... És un becari que avança, progressa adequadament, però a vegades s'equivoca sí. d'informació. Sí. Però no
sí,
fa,
sí.
No fa
posta. I no té vergonya, eh? Et demana perdó si el renyes, però... Bueno, has parlat d'això de generacions. Sí, la famosa transformació digital. Realment a la PIME li costa. Aquest estadi ja de comunicacions unificades, la PIME, com ho agafa? Ho està agafant o no m'emboliqui, jo continuo amb el de sempre?
Bueno, els models tradicionals... Jo crec que hem de parlar de dos models de... diguem, d'acceptació de transformació digital dins de les empreses. Els que saben que el seu mercat, perquè estem en un mercat global i competitiu, i necessiten avançar doncs perquè els seus competidors estan arribant als seus clients tradicionals i estan arribant amb millors metodologies i millors interaccions. I després n'hi ha doncs, les empreses que no, potser no valoren a curt plaç, però ho acabaran valorant a llarg plaç doncs, perquè l'única solució que no hi ha en el mercat és aquesta. No? I el risc d'obsolescència, i venim d'una obsolescència molt elevada en el nostre mercat, en el mercat català i a tot nivell nacional, deixem donar-te una dada. A nivell capil·laritat de xarxa de banda ampla, tenim una de les millors xarxes de banda ampla de tota Europa en termes de capil·laritat. Llavors, vol dir que no pots tenir un vehicle que no sigui adaptat a les altes velocitats que requereixen els mercats, perquè els mercats ja es mouen en altes velocitats. Llavors, n'hi ha empreses que sí tenen aquesta orientació cap a la transformació digital, però no acaben de trobar quin és el, diguem, el catalitzador, aquella organització que els hi pugui ajudar doncs, a transformar el seu negoci. I no oblidem que estem transformant negocis, no estem implantant aplicacions, les aplicacions ja existeixen i un Excel del 97 pot continuar sent un Excel. Llavors, jo crec que els hi falta doncs, trobar a figures o organitzacions que els ajudin en aquest model de transformació. No? Crec que això és la part més important. Crec que n'hi ha la sensibilitat i conec que n'hi ha la sensibilitat, però falta doncs, una traducció de la problemàtica del meu negoci a com ho puc traduir això en una solució tecnològica.
Bé, estem arribant al final del programa. Potser l'última pregunta és que facis una mica de brujo adivino, perquè realment al ritme que va això és difícil fer prediccions. Però quin pronòstic faries de futur per aquesta, dintre del teu terreny, aquest de les comunicacions unificades barrejades amb l'intel·ligència artificial, cap a on va tot això?
Pues, mira, estem progressant cap a un model on la intel·ligència artificial tindrà una penetració molt alta i cada vegada ho veurem molt més ràpid. Pensarem que estem parlant amb un humà i realment estarem parlant amb un sistema, amb una informació molt enriquida. Estem orientant-nos també cap a aquell famós metavers, és a dir, el metavers arribarà i estarà molt integrat també als entorns de comunicacions unificades, amb situacions de realitat virtual o reunions en realitat virtual. Totes aquelles ulleres 3D comencen a tenir cert sentit en les aplicacions industrials. Llavors, ens dirigim a un entorn on l'empleat serà molt més multidisciplinar en termes d'aplicacions, en termes de les eines que està fent servir en el seu dia a dia, però tot concentrat en una única plataforma. Per què? Perquè genera una gran quantitat de dades que enriqueixen l'activitat de l'empresa. Llavors, et diria que a curt estarem veient ja la intel·ligència artificial i no ens hi adonarem, però la tindrem aquí. De fet, en moltes de les operacions diàries ja existeix la intel·ligència artificial. I tot allò que semblava un futur que mai arribaria, no? Com era el cas de la videoconferència, i estaríem parlant del metavers, doncs veurem que també estem arribant al metavers. No puc dir-te plaços, però a la velocitat que estem, que està treballant avui dia la tecnologia, hem d'estar preparats.
Bé, Dani, doncs ha estat una entrevista realment molt interessant, crec que a part profitosa, ens has parlat d'un tema que existeix fa temps, però que potser és poc conegut, i en definitiva crec que has fet un favor als nostres oients posant-nos al dia sobre aquest interessant tema i sobretot parlant d'aquest futur de la intel·ligència artificial. Gràcies, doncs.
Gràcies, Tomàs, a tu.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.